Empat. Resultat d'una competició, votació o confrontació entre dues o més parts en què totes obtenen la mateixa puntuació, el mateix nombre de vots o de gols. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
I atenció, perquè tenim absència destacada. Joan Bota, bona tarda.
Bona tarda. Què vols dir, absència?
Bé, que Òscar Fernández no hi és.
Això ho dius tu.
Ah, ha aparegut? Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda.
Hòstia. Home. Quina sorpresa.
És que he pensat, si m'ha d'apunyalar, diguem-ne, que tingui dret de rèplica.
Sabia
que estaves a punt d'apunyalar-me i li he dit al Bota, jo no dic res, tret que faci referència a la meva persona.
I ha trigat aproximadament unes dècimes de segon. Eh?
Hòstia, ens coneixem molt ja.
Són molts anys.
Anava a preguntar si hi havia hagut un tema d'absència de veu per celebrar, no sé, algun resultat del Mundial, per exemple.
Crec que no va veure l'Aràbia Saudita a Uruguai, si et refereixes a això.
Sí, exacte, home, el trepidant empat, sí.
No, ha estat un problema de veu, que ho pots comprovar.
No.
D'eufòria, no. Aquí estem.
Però escolta, que teniu una aspiradora de fons? O què és això que se sent de fons?
No ho sé.
Doncs és l'aire condicionat de l'estudi nou.
A veure.
Trobo que està
molt bonidor, eh?
Però per què ho has sentit avui i altres dies no?
No, perquè altres dies no se sent.
Exacte, no se sentia.
El mateix estudi, no sé què ha passat.
Jo ara em dius que hi ha un senyor passant l'aspirador al darrer, sí, jo m'ho crec.
No, és l'aparell d'aire condicionat, es veu.
Atenció, perquè això és el so de l'estudi nau espacial. Així es fan programes a Catalunya Ràdio, eh?
Clar.
Però quan feies al migdia, jo no ho he sentit, això, eh?
Això és perquè el feia avui, i com que el feia avui, doncs mira, ara l'hem tret. Has vist?
Ai, sí que... Mira, ara recobrem so. Ara!
Carai, sí que fa soroll aquest aire condicionat.
Sí que es nota,
mai
sí.
Vista.
Sí, la ràdio, eh?
Sí. Bé. La gran mentida de la ràdio.
Doncs anem a explicar veritats.
Vinga.
No sé amb qui dels dos.
Amb el Bota, amb el Bota.
Sorpreneu-me.
Ja que el Bota ha fet el programa, que l'acabi.
Ara. Sí. Molt bé, Òscar, doncs fins demà.
Adéu.
És dimarts 16 de febrer... No, de febrer no, 16 de juny, i estem pendents de tot això. Posa febrer el paper.
Ah, anava a dir, com has anat el febrer?
Jo, no sé
com has anat mentalment el febrer?
Ara tornar a febrer, jo em tiro per la finestra.
No, home, aquí a l'estudi estem fresquets, vull dir, ho podria semblar.
Ah, clar, amb l'aire condicionat aquest és febrer, correcte. Bé, anem al titular del dia. Ara sí, ara no.
El govern manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Si ens escoltem, la consellera portaveu Sílvia Paneque, que ha rectificat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlon, al matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que el pla d'introduir Mossos als centres educatius estava textualment en una via de paràlisi.
No hi haurà votació.
Ara en parlàvem al Catalunya Migdia. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que el ple de dijous debatés un avançament electoral. La mesa, usant la majoria del PSOE i Sumar, ho ha tombat i impedeix així que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president del govern espanyol.
Móra da Nova, centre d'intel·ligència artificial.
La Generalitat i el govern espanyol empenyen el projecte de construcció de la gigafactoria a Móra i promouen d'aquesta manera que Catalunya continuï en la cursa de la intel·ligència artificial. La decisió final, recordeu, és d'Europa, que ha de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. Però avui els governs català i espanyol han donat musculatura econòmica a aquest projecte.
I en esports, Espanya debuta de forma decebedora al Mundial.
Sí, els seus aficionats segurament esperaven una golejada davant Cap Verd, però els espanyols no van poder marcar ni un gol.
No.
Avui hi ha 4 partits en joc. El més interessant segurament és el debut de França amb Mbappé, que juga contra el Senegal, i també l'Argentina de Messi contra Algèria.
Aquesta disbauxa d'horaris del Mundial és un bunyol.
És un excés, tot plegat.
No, però és que posa'm... Avui, on és el meu partit de les 6 d'avui?
Però és llarg. Tinc una sensació que jo em perdo.
Jo he descobert, si em permeteu, un
països.
Avantatge de...
No,
països no, però un avantatge de tenir nens petits que es desperten a la nit és que pots fer un cop d'ull ràpid
clar.
Com ha acabat un partit.
Una Aràbia Saudita...
Que no te'l vas a mirar a les 3, clar.
Sí. I aquesta tarda de què estarem pendents?
Estarem pendents d'un aniversari, els 60 anys de la famosa col·lecció Els Grumets de la Galera, la col·lecció que va inaugurar el Zoo d'en Pitus aquest vespre.
Oh, i tant.
Autors i il·lustradors estaran junts per celebrar la vida d'una de les editorials catalanes més emblemàtiques de la literatura infantil i juvenil, que a banda d'aquest famós Zoo d'en Pitus, que ha provocat aquestes exclamacions. Doncs també ha publicat altres grans èxits, com, per exemple, espero més os, Rovelló.
És que no...
No? Home, sí, home, aquell gosset...
Sí, el personatge, sí.
No, jo no.
Crec que se'n van fer uns dibuixos animats i tot.
Sí, que és del Vallverdú, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Els Odampitos.
I també la Colla dels 10.
Oh, no, tampoc.
Els Odampitos, Pilarín Vallès, les il·lustracions de Sebastià Sorribas, no?
Joan Bota, fins demà, moltes gràcies.
Bona tarda.
Estem amb el Mundial en marxa. Amb qui vas al Mundial, Eloi?
Mira, avui, com que he vist que hi ha un partidàs, que trobo que és un partidàs, França-Senegal, Senegal m'ha cridat molt l'atenció. A més, aquella injustícia...
No em venguis la moto que vas amb Senegal, Eloi Vila, no s'ho creu ningú.
Mira, quan era petit m'agradava molt Argentina perquè jugava a Maradona.
Clar.
I sempre anava molt amb Argentina. I ara amb aquesta injustícia que va patir el Senegal, que li van retirar la Copa d'Àfrica, que havia guanyat amb el Marroc, i dic, hòstia, a veure avui el partit, a veure què tal amb França, i encara sempre t'agafes algun equip, i el Senegal té números.
Doncs Eloi Vilas, a partir d'ara serà conegut com el senegalès de la tarda de Catalunya Ràdio. Aquí nosaltres vam vibrar amb el debut de Cap Verd. Aquest és el Cántico de Liberdade, que és l'himne del Cap Verd. Aquesta selecció s'estrenava a la Copa del Món, va arrencar un empat històric contra la selecció d'Espanya, que esperava un debut segurament una mica més tranquil. Resultat que va costar de país, sobretot a les ràdios espanyoles. Aquesta, per exemple, és l'agònica narració dels minuts finals a la Copa de la mà del sempre admirat Manolo Lama.
Venga, Ferran, que corre, hombre! Tírate la pelota larga y corre. Ahí va Ferran, que se quiere llevar el balón. Quiere... Joder. Pero subir a rematar, ¿qué coño vas a pedir? El balón en corto, Pedri, coño. 82 y medio. Estoy giñado. Se dice así en inglés.
Hombre, estoy giñado. A ver.
Yo estoy giñado. De los casos... decir lo que queráis. Yo estoy giñado. Corner peligroso, balón arriba. Para un Simón.
No me lo puedo creer.
Mansilla. ¡Nos has engañado!
No.
¡Estos son buenísimos!
No. Yo te lo he dicho. Me querías obligar con Corrochano que dijera que les íbamos a meter 7. Y te he dicho que no te iba a decir que les íbamos a meter 7 porque no me lo parecía.
¿Cuánto has dicho tú en la porra?
4.
Bé, doncs al final va ser 0-0. Un debut de la Roja en aquest Mundial que tampoc va convençut un expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. Te'n recordes de Mariano Rajoy?
Boníssim.
Ha tornat a fer de columnista esportiu al diari digital El Debate. Hem agafat el seu article i li hem posat paraules de la veu oficial de Catalunya Ràdio. Aquesta és la valoració mundialista de l'expresident espanyol Mariano Rajoy.
En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol. Tampoco recibió ninguno, y por eso el resultado fue de 0-0. La selección de Cabo Verde, dicho sea con todos los respetos, no es el Brasil del año 70, ni nada que se le parezca. Mucho físico, mucha fe y poco fútbol. El partido no pasará a los anales de la historia del fútbol, ni por bueno ni tampoco por malo. Ahora nos espera Arabia Saudí. Lo normal es que España saque el partido adelante sin mayores problemas. Esto nos tranquilizará a todos y evitará que algunos comiencen a darle instrucciones al seleccionador, algo que, por otra parte, solo le servirá para perder el tiempo. Es evidente que no los va a leer y hará muy bien. Yo soy optimista. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Así que les digo a todos ustedes, vendrán tiempos mejores. Disfrutemos del Mundial y no nos enfademos si algo no nos gusta. Apoyemos a la selección. Es uno de los pocos instrumentos de unión entre españoles que tenemos hoy en día.
Claro.
Y necesitamos esa unión, puesto que los que tienen la obligación de hacerlo han apostado por lo contrario, por dividirnos. Mala cosa, mal asunto.
Què t'ha semblat, el columnista Rajoy? Dispara i tot, eh?
Sí.
Jo crec que va per Pedro Sánchez, no?
M'ha semblat que anar una mica més enllà és molt complicat, no?, per ell. Anar més enllà de que... O sigui, que el futbol és un esport que si no marques un gol més que el rival...
Doncs
no
guanyes.
No guanyes.
A mi això del que més m'ha agradat, com a poc entès en el futbol, m'ha quedat molt clar, no?, que l'objectiu és fer més gols.
De què funciona això, no?
Bé, el Mundial serveix per moltes coses. Serveix per recuperar Mariano Rajoy de columnista esportiu, serveix per vibrar si tens selecció.
Perdona, hi ha molt èxit, em sembla, Mariano Rajoy, home, que els clics...
Sí, home, clar, és que això no, no és una cosa com el cometa Halley, passa cada 4 anys i per tant s'ha d'aprofitar.
Avui ha circulat molt per grups de WhatsApp. Claro,
clar, sí. Clar, que...
Però també serveix per descobrir països en els que potser no t'havies fixat mai, i avui parlarem del Mundial, però no de futbol. perquè farem un viatge fins a Cap Verd. Aquesta selecció que ahir li va arrencar aquest empat a la selecció espanyola és el país amb el territori més petit que participa al Mundial, però tu en saps gaires coses de Cap Verd, Eloi?
No, sé que tinc uns amics que hi van anar de viatge, que em van dir que era molt bonic. Em van explicar també, bueno, el que ja sabíem, però que van viure directament tota la seva història, no? I aquesta, l'esclavatge de tants ciutadans de Cap Verd que els van obligar a anar cap a Amèrica. I a partir d'aquí no en sé gaire res més.
Doncs mira, amb la Judit Pastor, bona tarda, Judit.
Què tal? Hola, hola.
Situem una mica la nostra audiència també per descobrir-los com és i què és Cap Verd.
D'entrada, agafar el mapa, situar-lo al mapa, perquè sabem que està a l'Àfrica, però ben bé no acabem de situar, no? Són 10 illes volcàniques que estan a 500 quilòmetres de la costa de Senegal.
És el teu país.
Però després de Cap Verd, és tot oceà, 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 fins a arribar a Amèrica. Vull dir que ben bé estan allà al mig, en un lloc super remot, no? El lloc on l'Àfrica s'acaba. La capital de Cap Verd és Praia.
Ah, mira, Praia. És a la costa?
Sí, clar, evidentment. Té praia.
Vaja, aquí sí que hi ha praia.
Havia estat colònia portuguesa, no?
Exacte, la colònia portuguesa. Al segle XV els portuguesos hi van arribar. Fins llavors les illes estaven completament deshabitades, no hi vivia ningú, i de fet es van anar convertint aquestes illes de Cap Verd en un dels centres del tràfic d'esclaus, i no va ser fins al 75, al 1975, quan van assolir la independència. Què en queda, no, d'aquest passat colonial? L'idioma, parlen portuguès i el crioll capverdià, que és una llengua molt semblant també al portuguès, comparteix moltes paraules.
Tenen rei a Cap Verd?
Són una república, república parlamentària. President José María Neves i primer ministre Ulises Correia e Silva. És un país que té molts pocs recursos naturals. Per exemple, l'aigua que beuen l'han de desalinitzar del mar. No tenen aigua, per exemple.
No hi ha aquífers.
No hi ha res. I perquè és tot volcànic. I l'economia és bàsicament enfocada al turisme. És el seu principal sustent. També inversions estrangeres. I sé que el Garriga, el tema del menjar li agrada bastant.
És que jo faig turisme a vegades perquè en funció del que es menja als llocs.
Què hi trobaràs, clar. Sí. Jo no sé.
Si anem a Cap Verd, quin és el plat típic?
La catxupa.
La catxupa
és una mena de guisat, pot ser de peix o de carn, generalment és carn, salsitxes, xorís, embotits, i després ho amaneixen tot amb verdures, hortalisses, frijoles, allò que fa xup-xup, una cosa una mica contundent. Jo això no sé si la catxupa... El Ferran sembla ser que ho ha interpretat d'una altra manera, la catxupa.
S'ha d'estar molt atent. Amb la catxupa.
Habitants has dit, perdona, habitants has dit?
555.000 habitants.
Bé, doncs això és Cap Verd.
Unes ganes d'anar-hi ara, Cap Verd. No us han agafat ganes?
Home, a mi unes vacances capverdianes, no?
És preciós per les fotos que he vist, clar, no hi he anat.
Imagineu-vos, per aquesta gent d'un país tan petit, com devia ser sentir que es classificaven pel Mundial.
¡Apemos! ¡Apemos Mundial per Cap Verd! Un títol que fa esmentar un país inteiro i a sua diàspora.
I també va ser una sorpresa el resultat històric d'ahir, aquest empat. Això és l'emoció del públic ahir a l'estadi en veure com Cap Verd s'enduia el seu primer punt en un Mundial. Tenim en línia un català que coneix molt bé aquesta illa, el doctor Pedro Clarós, que a banda de doctor és cònsol honorari de Cap Verd a Barcelona i a Catalunya. Senyor doctor Clarós, bona tarda.
Bona tarda.
Suposo que de festa, no, vostè?
Bueno, s'ha de celebrar aquestes petites alegries.
Home, i tant.
Clar, és un país que no devia estar pensant en debutar en un Mundial amb un empat.
No ho tenien gens clar, ni jo tampoc.
Ens diuen que vostè va seguir el partit des del Liceu?
Sí, perquè jo sóc, a més, entre altres coses, el metge titular de consultor del Liceu. I ahir hi havia una òpera que jo hi tenia que ser-hi. I llavors, pues clar, l'òpera era important i jo estava allà, però anava amb l'altra orella, amb l'auricular, i em anaven informant de lo que estava passant.
Un segon, això és molt bo,
això. Això és increïble.
A cada funció del Liceu hi ha un... Perquè vostè és otorrino, si no m'equivoco.
Jo sóc otorrinolaringòleg, sí.
Per tant, a cada funció del Liceu hi ha un otorrino de guàrdia per si falla alguna corda vocal?
No. En el Liceu hi ha el que és el metge d'empresa, sí, que és el que farà pues, el constipat de la senyora de la neteja o el que farà la baixa del no sé què. I després hi ha el metge consultor, l'especialista consultor, que només es dedica amb els cantants. I aquest és el...
I llavors, hi aneu si hi ha alguna possibilitat de
que hi hagi problemes. Jo tinc la consulta a la clínica meva, aquí al carrer Bergós 31, la clínica Clarós, i llavors ells venen aquí perquè, si no, seria molt difícil poder-los explorar. Però hi han certes òperes que jo sempre tinc una butaca en el teatre, disponible per mi.
Carai.
I ahir, com l'òpera era molt interessant, perquè eren les bodes de Fígaro, sí, i cantaven diverses dels cantants, que tots, quasi tots són pacients meus, em van demanar que hi anés, i bueno, com em deien els meus amics, diu, deus tener el corazón partido. O sigui, estava per un cantó i per un altre.
Entre el futbol i l'òpera. Per cert, vostè devia conèixer Montserrat Caballé, la va tractar també?
Molt. Ella era una gran pacient meva i, a més, va ser la presidenta d'honor de la nostra fundació, la Fundació Clarós,
imagina,
que la vam constituir amb ella en l'any 2000.
Ja. No sé si ha vist aquesta polèmica. Vostè, una veu falsa de Montserrat Caballé no li colen, eh? La devia conèixer molt.
No. Hi ha moltes males intencions, però bueno.
És un altre tema. Aquest és un altre tema.
És un altre tema que un altre dia en parlem.
Sí. No, dic disculpa que hem entrat aquí al tema.
No, és molt interessant.
És molt interessant.
Però, clar, entenc que vostè, com a cònsol honorari, té molt tracte amb Cap Verd. D'on neix la seva vinculació amb aquest país?
És una vinculació molt curiosa. Nosaltres vam començar a fer les missions humanitàries en el 1993. En el 2000 ja tenia una consistència. Anàvem a la Índia, anàvem a Europa de l'Est, anàvem a molts països d'Àfrica, i amb una d'elles vam anar a Cabo Verde, i va resultar que en el 2015, aquell any, amb una missió en plena Setmana Santa, jo vaig tenir un percans. Em va afectar una pancreatitis aguda necrotitzant.
Oi.
I el pronòstic era no dolent, dolentíssim. Llavors vaig demanar un avió medicalitzat per venir a Barcelona, i em va venir a buscar, òbviament, i quan em va venir el president de la República a despedir, em va dir, doctor, usted no se puede morir. Usted tiene que ser nuestro representante general en España.
Carai.
I, bueno, quan se'm va enterar que no m'havia mort, pues va començar a fer els tràmits, per crear aquest consolat general que hi ha a Catalunya. Això és molt difícil perquè... crear un consolat nou porta una burocràcia molt important,
clar,
i molt, l'aprovació de la diplomàcia, etc. Però, bueno...
Però llavors, vostè té passaport diplomàtic?
Jo tinc dos passaports. El passaport panameny, perquè el meu pare va néixer a la zona del canal americà.
Ostres!
De Panamà, i després a l'espanyol. I després en tinc un panameny diplomàtic, sí, senyor.
Carai, escolti, vostè és una caixa de sorpreses, eh?
Bueno, no ho cregui.
Sí, sí que ho és, sí. I com s'imagina, no sé si ha pogut parlar avui ja amb gent de Cap Verd, però com s'imagina que haurà estat per ells, què haurà significat debutar en un Mundial i fer-ho amb el cap ben alt empatant amb una selecció com l'espanyola?
Jo he parlat amb diversa gent, inclús amb el president, i la veritat és que no s'ho imaginaven, jo tampoc, eh? Jo, si ell m'haguessin preguntat, jo hauria fet un càlcul de 4-0 o 5-0, eh? Vull dir, no tenia gaire esperances més, no? Però, bueno, és una mica el que dèiem aquest dematí amb el president, és que el David va vèncer en Goliat,
sí,
i tot per una astúcia, no? I en aquí, jo personalment... penso que a la millor la selecció d'Espanya va infravalorar aquests jugadors, i llavors van baixar una mica la guàrdia, i els altres, que els hi representava molt, pues van treure tot el que hi havia de si mateix. No?
I el porter va estar extraordinari.
I el porter va estar extraordinari. Vull dir, un home que ja té 40 anys. que no és un jovenet de 22 o 23, no?
Sí, sí, mira, aquest és Bosinha.
Sí, soñei toda a minha vida por esse momento. Trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e consegui contribuir à equipa com a minha experiência e estou muito feliz por isso.
Aquest és l'emoció, yeah, no, del porter. Escolti, ens està dient que parla amb el president com qui parla amb un company de feina. Veig que té una relació molt propera, no?, amb el govern de Cap Verd.
Sí, sí, indudablement. Ells confien molt en mi. Òbviament, tot el que és el tema sanitat, el tema cultura, etc. Jo ara aquesta setmana, el dissabte, me'n vaig a una de les illes a Cabo Verde a fer una altra missió humanitària, a la isla de San Vicente, que la capital és Mindelo, i en allà estarem una setmana. I per Nadal hi tornaré una altra vegada, però aquesta vegada a la isla de Praia, i a la isla de Santiago, on hi ha la capital Praia. Doctor, llavors tenim molt bona relació.
Doctor, cònsul, Pedro Clarós, tot. Escolta, a Cap Verd hi ha molta afició al futbol? Hi ha una lliga pròpia que se segueix molt, amb molta intensitat, o no?
No, bueno, sí, hi ha un cert interès, i això ve perquè ja fa un temps amb el ministre de Cultura i de Deport, jo els vaig explicar que a mi em preocupava aquest jovent que estava sense anar a cap puesto, que estava allà fumant o estava bevent, sense fer res, perquè, pues, perquè tampoc tenien molt que fer. I llavors els vaig proposar estimular molt el Deport, estimular amb dos metes. Una, la del futbol i el Mundial de Futbol, i l'altra, el dels Jocs Olímpics. Mm. I això va marcar molt a la joventut, i llavors bueno, es van anar regalant pilotes gratis en els diferents municipis, i la veritat és que hem vist una millora important de la salut de la joventut, la salut mental i la salut física. Mira, o sigui que va ser una bona idea.
Hi ha lliga al Cap Verd. El campió de lliga és el Palmeira de Santa Maria,
mira,
que va guanyar, bueno, és la seva, sí, segona lliga, però el club, sí, més important és el Mindelense, que ha guanyat 13 lligues. Per tant...
Correcto, correcto. I aquest equip són els Tiburones Azules. O sigui que són els que...
De fet, doctor, vostè també coneix, oi, aquest porter que dèiem, que ha sigut tan important en aquest partit?
Sí, bueno, jo...
Home, a veure, si és otorrino i es diu Bosinha, l'acaba de conèixer.
Uau.
Bueno, jo allà, a la illa, faig molta cirurgia també de reconstruccions de malformacions facials. I, clar, ja porto 16 missions a Cabo Verde. O sigui, ja conec, pràcticament em guarden tots els pacients de l'especialitat de cap i coll perquè quan vagi jo els operi allà, no?
Carai.
I pues, en aquest pues, també li deu haver tocat, clar. Però la primera sorpresa ja es va tenir quan l'equip de Cap Verd va guanyar en el futbol en el Swazilàndia, que és un petit país que està al cantó de Sud-àfrica, que ara es diu Eswatini,
sí,
però l'antiga Swazilàndia, no? I això és el que els va fer que es poguessin situar dintre la Lliga. Si no haguessin guanyat a Ciutadania, indudablement que els pobres de Cabo Verde no haurien sortit de Barcelona, a la seva illa.
Clar, clar. Doctor, ja per acabar, però a nivell turístic, és un país que ens recomani viatjar, que potser encara no és conegut, però que té una infraestructura suficient com perquè hi puguem pensar en anar a passar unes bones vacances?
Sí, sí, sí. Jo comparo una mica com el Canàries de fa 50 anys, o 40 anys. La gent és bona, hi ha una infraestructura hotelera molt bona, sobretot en les illes més poblades, però després hi ha les de més illes que no hi ha tanta població, que són les que a mi m'agraden. Perquè anar a fer senderisme, per exemple, a la isla de Sant Antau, que hi ha poc turisme, és fantàstic. O anar pues, a Boa Vista, o anar a la isla de Fogo, que és un volcà. Tots aquí és un altre tipus de cultura. La gent és bona i el turisme està amb una alçada extraordinària. La gent, jo ho veig aquí en el consulat, molta gent ve a parlar a veure si poden comprar terrenos i petites vivendes, pues, en la zona de Cabo Verde, i els hi donem tot tipus de facilitats, bueno, facilitat, informació.
Clar, 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 clar.
I realment és molt maco.
Doncs, doctor, escolti, l'haurem de portar un dia aquí a la ràdio perquè vostè té històries per parar un tren, eh? I podem parlar del Liceu, podem parlar de Cap Verd, podem parlar del Canal de Panamà, vull dir que...
Correcto.
Tenim molts temes sobre la taula.
I de la feina d'Otorrino.
I de la feina d'Otorrino, que a vegades aquí és el metge més important per nosaltres.
Molt important.
Jo vaig tenir un problema, ja l'hi consultarem.
És cert.
Ja l'hi consultarem.
És cert.
Doctor,
pues ja, quedo a la vostra disposició.
El trucarem, la Dolors ho apunta, ja el trucarem, i que vagi bé dilluns a Cap Verd contra Uruguai. Ja estarem molt pendents, que és el nostre nou equip.
Bueno, nosaltres estarem a Cabo Verde, o sigui que...
Home!
De seguir,
no,
igual.
Doncs el trucarem home, perquè clar. Ens digui com s'ha viscut.
Hi haurà tot l'ambient allà, clar.
Sí, home, sí, una trucadeta ràpida. Sí, home,
perfecte.
Sí. Nou col·laborador
perfecte.
De la tarda, el doctor Clarós. Gràcies.
Una abraçada, adéu.
Una abraçada, adéu.
Doncs Cap Verd, que jugarà dilluns contra Uruguai. Farem una pausa. I atenció, perquè tu has anat mai amb helicòpter, Eloi?
No hi he anat mai.
No m'ho puc creure.
No hi he anat mai.
Home, sempre tens històries per explicar amb
mai.
Això, no?
No hi he anat mai, i em faria il·lusió.
Si tinguessis molts diners, què et compraries abans? Un helicòpter o un iot? Un iot per navegar.
Hòstia.
Després de la pausa, resposta.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
ostres,
agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Helicòpter o iot?
Home, si he de triar doncs un iot, no? Tinc la sensació que l'aprofitaria més. Tot i que l'helicòpter... O sigui, si pogués resoldre els pollastres de trànsit...
Home,
que pateixo,
tots.
Però no deu ser fàcil, no? No en tinc ni idea, no deu ser fàcil. Si tens vols calés, eh? Agafo l'helicòpter i em porta de Sant Esteve de Palautordera al centre de Barcelona. Això com ho faig?
Doncs ara intentarem esbrinar-ho, perquè s'està parlant molt d'helicòpters últimament, sense anar més lluny. Diumenge, un tràgic accident va deixar 6 morts en el xoc de 2 helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil.
Sí, se n'ha parlat molt perquè entre les víctimes hi ha un cantant nord-americà que és força famós, sobretot entre els més joves, Oliver Tree, que de fet havia d'actuar a Barcelona d'aquí uns dies, i també un youtuber molt conegut, un youtuber argentí que es deia Gaspi. Però és que fa una setmana també vam parlar d'helicòpters, no sé si ho recordareu, en aquest macrodispositiu de seguretat, no?, per rebre el Papa Lleó XIV, doncs també hi havia diversos helicòpters implicats en els diferents punts del recorregut. I aquest estiu, m'atreveixo a dir que entre incendis i rescats a la muntanya, segur que tornarem a parlar molt i molt i molt d'helicòpters.
Quants helicòpters hi ha a Catalunya?
O sigui, n'hi ha un que és molt present, que és el dels Mossos. Vas allò per l'autopista. O sigui, el veus permanentment...
Aquest seria el de trànsit.
Sí, sí.
Aquest és Javier Ortega Figueral, que és el nostre especialista en aeronàutica i sector marítim. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Perquè això dels helicòpters crec que ens fascina molt, perquè és una cosa que hem vist tota la vida, però que, en canvi, pujar-hi no és tan habitual. No? Vull dir, l'Eloi no hi ha pujat mai, no? Per exemple.
No, no. No és gens normal, perquè quan puja, tothom acaba... quan acaba el vol, baixa... Diguem, el 95% de les persones baixen somrient. perquè és una experiència de vol absolutament diferent a volar en avió.
Jo vaig sortir somrient, sobretot perquè s'havia acabat.
Sí?
Hòstia...
Mareja, no, o sigui, Garriga, mareja.
Hi ha unes d'allò allà. Jo vaig fer Rio de Janeiro i pensava que ens estampàvem amb la favela.
Tu ets del 5% de... sí, sí. Que no furueix del vol.
Perquè l'impacte és el moviment.
Home, és que és molt molt.
La visió que tens molt oberta.
Jo tinc molta por a les altures, eh? Vull dir que és un problema meu.
Potser vas tenir un pilot una mica massa arriscat, no?
Potser sí. En tot cas, hi ha un registre per dir quants helicòpters hi ha a Catalunya?
Més o menys, a Catalunya, basats, hi ha uns 60, 60 i pico helicòpters civils.
Civils, això vol dir que són d'organitzacions o de...
No, civils vol dir...
Civils que vol dir que no són de la policia.
Sí, civils vol dir els de la policia són civils.
Ah.
És a dir, que no siguin militars, els de la policia...
Val. O sigui, fora dels militars n'hi ha uns 60.
Sí, sí.
I això inclou 60. Els privats de gent molt rica i els d'organitzacions com el trànsit, com la policia o el...
Gent molt rica i gent no tan rica, perquè hi ha diversos tipus d'helicòpters. Hi ha helicòpters de dues o de quatre places que són petites, diguem, com si fossin libèl·lules, que volen i són relativament econòmics.
Clar, però d'aquests 60, perquè em faci una idea, la majoria deuen ser d'institucions. O sigui, gent d'un ús privat diari com el que usa el cotxe?
D'ús privat, diguem que serien uns 8...
És molt poc, eh?
I aquests 8 helicòpters... Ara, Eloi Vila és multimilionari i s'ha comprat un helicòpter. Ara es lleva i diu, mira, me'n vull anar a dinar a Tortosa. Pot agafar l'helicòpter i dir-li al pilot, porta'm a Tortosa tan fàcilment?
Perfectament, o fins i tot si té la llicència de vol, el porta ell i va cap a Tortosa.
I no has d'avisar que vas cap a Tortosa?
Sí, evidentment, has de fer un pla de vol i senzillament dir on aterraràs. I, per exemple, si és un heliport o un aeroport, dius, vaig a l'aeroport X o a l'heliport X, un heliport certificat X.
Però en un camp, per exemple... Si tens el permís del propietari,
el permís del propietari, pots aterrar-hi, però hi ha limitacions, hi ha uns, diguem, uns 12 vols per any que puguis aterrar, perquè si no, imagina't que es posa de moda un indret que sigui una platja, i vagin tots els rics allà i diguin, hòstia, quina platja més xula. Hi ha un terreny que ens va de conya per fer d'helisuperfície, perquè està, no té obstacles al voltant i el que sigui, i comencen. La resta de vins dius, hòstia, però què és això? O sigui, que tens una limitació d'aterratges i enlairaments per any.
De fet, jo vaig anar a un casament fa uns anys i els nuvis van arribar al restaurant amb helicòpter.
El mas de Sant Lleí, potser.
Molt bé.
Però quins amics tens, tu?
No.
Judit, mare de Déu, la Judit.
Jo vaig
els
flipar.
Els meus van arribar un cavall una vegada, però molt. Cavall.
Però clar, això es pot fer tan tranquil·lament.
Sí, ja. Ja, no hi ha tants restaurants i tants hotels, però hi ha alguns restaurants i hotels que sí que ho posen com a servei extra, diguem que fas un pagament extra, i una companyia concreta que es diu BG, per Bigas, de la família Bigas, doncs que té un contracte amb aquest restaurant, que és una cosa per epatar la resta de convidats.
Vam quedar flipant.
I llavors, de gent molt rica a Catalunya que tingui helicòpter, quants helicòpters podrien ser d'aquests?
El més ric, diguem, seria... no direm el nom, però és l'amo de la sirena.
El José Elías, ja el dic jo.
Exacte. No ho dic jo, però ja ho dius tu. Exacte, que té el seu propi helicòpter de turbina.
I aquest senyor el fa servir molt?
El fa servir molt, molt, molt sovint.
Però per anar a on?
Per anar a on vulgui, on li roti, perquè té un helicòpter i un jet privat. I és a dir, quan té un negoci, quan vol impressionar una persona, o que, per exemple, ara et dic, et porto a sopar a tal lloc. Doncs ell et pot portar a dinar o el que sigui, et porto a Menorca, per exemple.
Ara si dius, mira, demà vull anar a dinar a Menorca, què trigaríem amb helicòpter fins a Menorca?
Doncs unes dues horetes i escaig.
Mira,
i a més
gràcia,
a més...
Tu quedes amb algú i dius, no, anem a dinar a Menorca, et passo a buscar amb helicòpter.
No dic sovint, però és una cosa que és habitual. Hi ha un heliport al port de Barcelona, a la Bocana. Hi ha dues bocanes al port, la Bocana Sud, que és més per vaixells de càrrega i vaixells comercials i els grans creuers, i la Bocana Nord, que és on està l'Hotel Vela. Hi ha un heliport allà, que està totalment certificat, i molt sovint, a banda dels vols turístics, hi ha gent que vol anar a les Illes Balears, vol anar a Nice, etc., i no vol anar per l'aeroport. O sigui, agafa directament l'helicòpter allà i el porta a la destinació final, que pot ser fins i tot la finca del seu amic que viu a Eivissa, Formentera, Menorca, el que sigui.
A Catalunya Ràdio, durant molts anys, vam tenir un servei que anava amb helicòpter, i la persona que més vols va fer últimament, doncs els feia... era aquesta.
Wedispunis, la millor opció, patrocina l'helicòpter del trànsit.
Leia Claret, bon dia.
Bon dia.
Què veieu?
Doncs ara mateix al Baix Llobregat veiem dues vies molt plenes, són la 2 i la B23, i també va força carregada.
És la Laia Claret, que va ser els nostres ulls a les carreteres des de l'helicòpter del trànsit.
Hola, bon dia. Ara mateix estem sobrevolant la B7, just al punt on hi ha hagut un accident.
Anem a connectar amb Laia Claret. Laia Claret, bona tarda.
Bona tarda.
Hòstia, avui l'àudio seria molt millor que allò, eh?
I tant, mare meva, no tenia pas la percepció que fos aquest àudio, eh? Però sí, sí.
Quants anys et vas estar llevant cada dia per agafar un helicòpter?
Doncs jo, 3. Diria que sóc de les persones que més ho va fer, però vaja, la Gemma Bonet també s'hi fa o no fa. Sí, sí, 3 anys cada matí.
Cada matí agafant un helicòpter. Tu havies pujat mai a un helicòpter abans de fer el trànsit?
Mai, no.
O sigui, el primer dia devies flipar.
Sí, però és que a més el primer dia vaig flipar. Vosaltres ho comentàveu tot, l'experiència de volar amb un helicòpter. Crec que us heu deixat només una petita cosa que a mi em va impressionar molt, que és que pots volar, pots estar quiet. Clar, amb un avió no ho pots fer, amb una avioneta no. Clar. Amb un helicòpter et quedes quiet.
És vol estacionari, que és, sí. És a dir, et quedes just a sobre un punt.
És allò tan emprenyador que a vegades passa aquí a Barcelona molt sovint, que dius, però què fan tota l'estona aquí sobre? Què fan aquí sobre?
Exacte. A mi és el que més em va agradar. Dic, ostres, estem quiets. Però vaja, el que més recordo és el primer dia, clar, imagineu-vos, volar any 2006 aproximadament, no hi havia Google Maps. I el primer dia, recordo, d'anar al Nus de la Trinitat, no vaig plorar de miracle, perquè no en tenia res. Hi va la C-58, la C-33, en clar, surt la ronda de dalt,
no hi ha,
la litoral.
No hi ha una lletra allà que t'ho marca des del cel, clar.
Res,
i com t'ho feies per identificar-les els primers dies?
Mira, l'àngel de la guarda de l'helicòpter de Catalunya Ràdio era en Joan Puig, sí? Que, per cert, hi ha un heliport a Ullastrell, a tocar de Terrassa, que ara en dèieu uns quants. Sí. D'aquí és on sortíem, d'Ullastrell. Uh-huh. I en Joan va ser el meu mestre, però de veritat, eh? Em deia, mira, això que ve per aquí és la C-58. Veus que hi ha una mica de cua allà? Allò és Montcada. Els primers dies, un dibuix em vaig fer. Clar, amb un paper, dibuixant-me el Nus de la Trinitat. Sí.
I hi havia molt soroll, entenc, no? O no?
Sí, moltíssim. Duia els auriculars de la ràdio a sota i a sobre els auriculars de l'helicòpter. I clar, el que feia més gràcia és que quan contactaven amb el pilot, perquè vosaltres ho dèieu, estan molt controlats, eh? Per l'aire penseu que hi ha com unes autopistes. Tu t'has d'aturar un lloc, parles amb la torre de Sabadell, per exemple, de l'aeroport de Sabadell. Has de dir allò de Charlie Eco Bravo en funció de la matrícula i no passes fins que et donen permís. I la gràcia era que si jo estava parlant, em colava pel micròfon del pilot. I llavors,
ostres.
Sí, et deien helipista 02, buenos días, des de Barcelona, per exemple. I jo havia d'anar acabant la crònica perquè el pilot em deia calla,
que he de dir que soc
aquí. Sí.
Que bona aquesta. Perquè, Javier, hem parlat d'accidents. Mm-hmm. Hi ha accidents a casa nostra, també, amb helicòpters? O és com els avions, que també són molt segurs?
Són molt segurs. Hi ha poquets accidents d'helicòpter. La veritat és que proporcionalment hi ha poquets.
Tu o Laia veu tenir algun dia d'ensurt?
Mira, és que això és el que et volia dir, que està tan controlat, tan francès...
Va, però algun dia una ventada o alguna cosa...
Mira, les ventades et marejaven. Jo crec que tu devies enganxar una ventada, Francesc.
I vols que digui alguna cosa.
Deu haver unes condicions amb les quals no es pot sortir, no?
Sí. Pràcticament boira. Si no vaig malament, Javier...
Sí.
No, boira, és si no boira els cables.
I fins i tot quan hi ha vent, hi ha d'haver molt vent perquè l'helicòpter no són l'aire. O sigui que és una cosa segura, insisteixo, segura.
Laia, has tornat a anar amb helicòpter?
Mira, hi vaig tornar un dia que vaig anar a veure en Joan, però us diré així d'amagatotis, i no ho he dit a ningú, que jo un dia vaig anar a esmorzar, en un d'aquests hotels que té heliport, una truita de patates a les 11 del matí, tu.
És que...
Quina barra, la Laia Clareto.
Mira, la tia!
És que jo afegiré el que diu la Laia, és que els Puig són d'un grup de gent que té helicòpters que els dijous i els dissabtes surten a dinar o a esmorzar a diversos llocs a Catalunya. Hi ha un senyor...
Jo amb el meu Toyota Corolla, sí, saps?
M'encanta totes les cues a la PSN.
Hi ha molts mons alternatius.
Sí, cas on dena.
I una cosa, només digues. Curiositat, eh? Quan aterres amb un heliport que ja has demanat permís, es paga?
En cas de que sigui un heliport obert, no es paga, però, per exemple, si aterres a la Cerdanya, pagues un preu simbòlic.
Laia, escolta, això ho vas fer fins quin any? No te'n recordes?
Fins al 2009.
Fins al 2009, sí. I des del 2007...
Des del 2006, sí,
sí. Des del 2006.
Sí.
O sigui que ara fa 20 anys.
Sí, home, exacte.
Escolta, doncs per què no fem una cosa? Al setembre, que commemorarem els 20 anys que vas començar a fer l'helicòpter, podríem fer un vol i ens fas un dia a la tarda, ens fas el trànsit des de l'helicòpter, no?
Això seria boníssim, tornar-hi. Em faria molta il·lusió,
mira,
a més a més.
La Joanola em diu que ja ho està movent.
Sí?
Sí. Al setembre, si continuem aquí al setembre, una tarda farem la informació del trànsit. I mira, et dic una cosa, hi haurà el Basses.
Oh, boníssim, que bé. Mira, clar, era qui em donava pas i amb qui parlava cada matí. I en Joan, també?
Mira, i buscarem que sigui el mateix pilot. Tornarem al 2006.
Mira, doncs serà molt bonic.
I els que hem viscut el tema a l'estudi, podem acompanyar-te?
Pots anar amb ella.
Només hi cava molt poca gent a un helicòpter.
No, d'aquest helicòpter que explicàveu era de dues persones, era molt petit, molt petit.
Doncs com no vagis agafat a sota, no podràs anar-hi. Laia Claret, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
I Javier, ens ha agradat molt parlar amb tu, està molt interessant això.
Un plaer.
Fins la propera.
I fins aviat.
Farem una pausa, tenim cromos del Mundial. Cromos musicals, t'agradaran. Ara venim.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga, els cromos musicals del Mundial.
Tenim els cromos musicals de l'Eddie Pou, que avui farà competir les seleccions d'un dels grups més disputats. I atenció, Eloi, perquè avui anem al grup 1, França, el Senegal, l'Iraq i Noruega. Per tant, avui estaràs nerviós. Anem a saludar l'Eddie Pou. Bona tarda.
Bona tarda, Catalunya, i bon dia des de Nova York.
on avui debuta el grup I, amb França, Senegal, Iraq i Noruega. Són tres continents en un mateix grup, Francesc.
Doncs molt bé, des de Nueva York, Edu Pou, comencem pels himnes.
Comencem per l'himne de Senegal. Que a mi m'ha recordat una mica a Paf, era un drac màgic, la recordeu?
Totalment.
Era un drac màgic que vivia al fons del mar.
Totalment. Si posem l'himne de Senegal a sobre de Paf, era un drac màgic, què passa?
Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar.
No em diràs que no és la mateixa cançó, Francesc.
Sí. És veritat. No sé si ho podràs superar, això, eh?
Doncs seguim amb l'himne de Noruega, que és més tipus Escolania de Montserrat.
El Sant Pare entrarà a la Sagrada Família.
Ai, que bonic!
L'himne d'Iraq, en canvi, és molt diferent. I és molt recent. Es va adoptar com a himne després de l'última guerra d'Iraq, la de l'Aznar i el trio de les Açores.
El règim iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Uy, qué peligro!
I és una cançó d'un poeta palestí. De fet, aquesta cançó l'han cantat molt els palestins com a símbol de resistència durant la seva història.
Oh,
i si parlem d'un símbol de resistència, potser l'himne més icònic associat a la revolució és aquest. La Marsellesa, l'himne de França, hiperloloitzable, lolololololo, i per tant, un èxit assegurat. Així doncs, com a àrbitre dels cromos musicals i valorant el poder popular dels himnes, atorgaré un empat entre Iraq i França.
Doncs l'Iraq i França, que s'avancen en un punt cadascú, mirem a veure per on seguim.
Doncs anem a la defensa, a l'arrel, la base, a la música tradicional. De l'Iraq destaco un pal tradicional que es diu Georgina, i a mi m'agrada molt perquè té un compàs imparell de 5 i molt ràpid. Escolteu. 1, 2, 3, 4, 5. La música tradicional de França és molt diferent de la d'Iraq, i en destaco la música dels trobadors de l'edat mitjana francesa, que en realitat ha acabat sent la base de tota la música pop occidental actual.
Què dius?
I en destaco en especial el paper de les trobairits, les dones trobadores que cantaven en occità i que la història de la música sovint oblida. Si baixem cap al sud, sentirem menys veus, però més percussió. La música tradicional de Senegal és riquíssima percutivament, com a la majoria de països africans. Aquí estem escoltant la música sabar, molt ràpida, molt animada, una defensa sòlida. Però atenció, Francesc, perquè a Noruega hem descobert una defensa ancestral, que jo no coneixia, la música tradicional més antiga d'Europa que es coneix actualment. Parlo del joik. El joik és el cant del poble esquimal sami de Noruega, on canten sense lletra i fan lloances a elements de la natura. Aquí sentim un homenatge al llop.
Ui, quina foto, això.
Per tant, és veritat que tenim grans defenses en aquest grup I, però el joik noruec és únic i, per tant, els 3 punts són per Noruega.
Doncs atenció, que aquest cop situa Noruega com el gran favorit per passar a la següent fase, però ja se sap que mai es pot subestimar França. Seguim, Edi, mig del camp.
Al mig del camp, al mainstream, tenim mals equips, acceptem-ho. A l'Iraq no hi trobareu armes de destrucció massiva, però tampoc hi trobareu artistes mainstream.
Puede estar usted seguro.
A Noruega tampoc, no hi ha mig del camp.
Les estoy diciendo la verdad.
A Senegal, el seu gran capità del mainstream és, i ha sigut, Yosu Endur. Ja està una mica partit de veterans. I a França han tingut una època gloriosa amb la chanson française, amb gent com Edith Piaf.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
I avui en dia la seva major estrella, David Guetta, omple estadis amb música electrònica de supermercat de marca blanca. En definitiva, un mig del camp bastant de partit de costellada, però atorgarem una victòria pírrica a França.
Ja us deia jo que no es pot subestimar mai França, que ara sí és líder de grup amb 4 punts, amb Noruega molt a prop. Passem a la davantera, les músiques més avançades. A veure com acaba això.
Doncs a la davantera, Francesc, és a dir, la música més avançada, tenim dos candidats finalistes, França i Noruega. 724 est une période lunaire, puis quel changement, tu comprends que tout ce qu'il y a dans ce monde est... De França destaco tot el que està passant a la perifèria de París. Sempre han tingut molt bon hip-hop, últimament sortit de Marsella, i també atenció a tot un moviment al voltant de l'occità, el cosí germà del català. Les que estem escoltant són les Cocanya, que formen part d'aquest moviment que reivindica l'occità amb lletres actuals, feministes i anticentralistes. És una bona davantera, la francesa, però si parlem de Noruega, cal dir que a les darreres dècades s'han inventat dos gèneres musicals propis. Un, el jazz escandinau. El jazz escandinau és una nova versió del jazz més tècnica i més freda, però que s'estudia a totes les escoles de jazz de prestigi, s'ha estès per tot el món, i l'altre estil que es van inventar els noruecs a final del segle XX és el black metal.
Bo. Wow. No puc.
El black metal, ja sabeu, ritmes ràpids, la cara pintada, símbols satànics, no anar a la platja, s'ha estès per tot el món. Però va néixer en un graner de Noruega, on grups com els Mayhem, els que estem sentint, volcaven la frustració per no veure el sol en tot l'hivern. Us deixo una anècdota real per acabar sobre el black metal.
Vinga.
El cantant de Mayhem es va suïcidar amb un tret al cap, i quan el seu company de grup se'l va trobar mort, el primer que va fer no va ser trucar una ambulància, va ser fer-li una foto al cadàver i usar aquella foto del cadàver del seu millor amic, cantant del seu grup, perquè fos la portada del següent disc del grup.
Ai.
Així de macos són els heavies noruecs. Però es mereixen certament els 3 punts de la davantera i, per tant, la victòria.
Hòstia, tu. Victòria de Noruega, que ens deixa amb una mica de mal de cos. Bé, Edi, on aniràs demà?
Doncs demà me'n vaig a Houston per analitzar els cromos musicals de Portugal, República Democràtica del Congo, Uzbekistan i Colòmbia. Que vagi bé, Francesc.
Doncs demà més cromos musicals. Que hem après coses de música.
Hòstia, boníssim, ho trobo.
Doncs demà més cromos musicals. Una pausa, ara seguim.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlanti de Salut de la A a la Z i Gramona.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor.
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Un de cada 3 infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé asilvestrat.
Les curses importants les guanyava totes.
Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
Pere Casacuberta.
Ningú s'esperava que guanyés.
És una cosa totalment excepcional.
Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Una sintonia que està d'enhorabona, Eloi. No sé si vas escoltar-los ahir,
sí, sí.
Si vas estar a punt de tenir un accident o què. A mi em consta que va haver-hi gent aparcats amb vorals fins que acabés
esperant, no?
Esperant a veure què
carai, deia el Roger Carandell.
Aquesta és la màgia de la ràdio, eh? Quan et deixa tancat el cotxe que no pot sortir, perquè vols saber com acaba allò. No, ahir ens vam fer pregar una mica, però vam explicar que...
Què vau explicar? Exactament què vau explicar?
Que la direcció renovarà el que no surti d'aquí per una temporada.
Molt bé.
Però això què vol dir?
Que primer ho hem parlat entre nosaltres.
Entonces, sí, amb la Juliana, bona tarda.
Bona tarda.
O sigui, al final la notícia és Juliana ha dit que sí.
En realitat.
En realitat sí, perquè si ella hagués dit...
Era l'element... No
I la ràdio. I la ràdio
també. La ràdio ja és una altra pel·lícula, diguem. Però a mi la pel·lícula que em feia patir de veritat era la pel·lícula Juliana Canet.
Res, jo soc, és el conte del Pere i el Llop. Mai, estic aquí segrestada i segurament moriré aquí dintre.
Que clar, la vam segrestar per fer 18 anys i ja la vam fotre en aquesta...
No m'he pogut ni treure una carrera, Francesc.
A més, se la veu molt il·lusionada, vull dir que es nota que la cosa es fa d'acord.
La màgia és que està així, de destrossada, i que vol plegar, i quan són les 6.
És el millor moment del dia. És que una cosa no treu l'altra, nois.
Ja ho sé.
És aquella frase de la gran filòsofa, et ve de gust, no em ve de gust, però tot ho farem. Doncs,
una mica seria això. Com en Romario, saps? Que s'ho passava molt bé, però quan era dintre l'àrea i amb la pilota, a l'hora d'entrenar. Ni entrenava.
Però fora també, eh?
O sigui,
fora també s'ho passava bé, Romario, eh?
Dir, sí, Juliana Canet és la Romario del que no surti.
Jo, com que no sé de què parleu, però suposo que sí.
Doncs un futbolista que s'ho passava
bé. Molt bo.
Era polèmic?
Sí.
Home, sí, no es va presentar a una pretemporada, per exemple. Sí.
I això què significa, no presentar-se a una pretemporada?
Que és com si tu no vinguessis fins a l'hora del programa, tot just, i gràcies.
Però ell ho va fer bé, no?
Doncs Juliana Canet!
I et fotia 3 gols i callaves la boqueta.
No, després marcava, eh?
Clar. Va fer la proposta.
El primer any.
Mira, aquest any faré 30 gols.
I els va fer. Clavar.
Sí, és veritat. Llavors, doncs mira, a partir de serà Juliana Romario.
Va.
Molt bé.
M'agrada molt. I avui què tenim, el programa? Perquè hi ha programa avui, en principi, també.
Va, vaja,
en principi, no sé que hagin canviat molt les coses.
No sé que vingui el Papa de Roma, o hi hagi un partit de futbol, o vés a saber quina emergència nacional que ens tregui el programa, en principi n'hi ha.
No, avui no juga cap.
I la Juliana està... Déu-n'hi-do, eh? I és dimarts, tot just, eh?
No, però fa molts dies que ja és l'últim divendres de col·le. Saps? Que ja s'arrossega.
Estàs a 20 de juny permanent, no?
Sí, es barreja tot.
Queden 3 setmanes encara, ho dic per...
Em farà il·lusió cada dia, queda molt poquet, em fa una mica de pena, inclús. Sí, avui parlem de l'últim concert de Bad Bunny a Madrid.
Ah, que se'n va, pobre.
Després de 50 anys vivint a la capital espanyola, se'n va. Ahir va ser un concert ple de VIPs, com sempre.
Clar.
I de què més parlem avui, Carandell?
Avui hi ha un dels participants de la gran cita, que és en Xavi Furriol.
Home, que té podcast!
El comentareu?
Que té podcast!
Ell que ha guanyat la gran cita.
Home, crec que no hi havia guanyador.
Territori, Xavi!
Molt bé, llavors ens l'hem escoltat.
I què tal? Estarà al top de Spotify?
És probable, perquè s'han dit tan grosses.
Que bé, tio.
Tan grosses.
El món ens torna a somriure. És que això està bé que passi.
El millor contingut és que no surti comentant aquest podcast.
Sí. Ja està.
Doncs,
home... 7 o 8 fragments de les barbaritats
ja
més
grosses.
Jo crec que vaig a demanar-me una coca del forn de Cabrianes per degustar-la mentre el feu.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I avui l'ha rebut la Iona. Iona, bona tarda.
Hola.
Has rebut una coca, ja has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
Bueno, no sé. Suposo que ve mare, perquè si no, no tinc ni idea qui em pot haver enviat una coca.
És a dir, de la teva vida, la número 1 sospitosa és ta mare, no hi ha ningú més?
Jo et diria que no. Que faci aquest tipus de coses, només veig que passa a mi mare.
Bé, doncs ara et saludarà la persona que te l'envia, a veure si és ta mare o et sorprèn. Ja pots saludar, persona.
Hola, Iona.
Hola, mami.
Ai, era la mare. A veure, Marta, per què li envies aquesta coca a la Iona?
Pues res, primera que és una addicta a la xocolata i a les coques. Dic, pues millor regal que aquest no se li pot fer a la... Per mi, la millor filla que una mare pot desitjar. Ai. I llavors, bueno, era perquè jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que la vida puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles que em fiqui la vida i ens fiqui les dues. I també vull que sàpiga... També vull que sàpiga tothom que estic superorgullosa de tot el que has aconseguit amb l'esforç, amb la carrera, amb els estudis, que mai et dones per vençuda, que si suspens et tornes, no et rendeixes mai. I res, i finalment, bueno, a tu, a l'Arlet, als nostres fills i al Berni, que sàpiguen que són el millor que m'ha passat a la vida.
Ai,
per favor, m'emociona.
Ai, mami, que bonic.
Iona,
la Iona és la gran, és la gran.
Què li dius a la mama? Què li dius a la mama?
Ai, mami, moltes gràcies, de veritat. Jo també t'estimo moltíssim. I tot el que soc, gràcies, és tot gràcies a tu. De veritat, tu sempre t'ho dono a la pinta, ja ho saps. Així que, com tu dius, juntes podem amb tot.
Doncs la Marta i la Iona, aquesta mare i filla, que estan unides, que s'ajuden, que s'acompanyen i que ho han dit per la ràdio, que és el més bonic. Que ho pugueu gaudir per molts anys i que supereu tots els obstacles juntes. Una abraçada molt forta.
Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Can Cabrianes per la coca.
Vinga, al forn de Cabrianes. És bonic, això, home.
Home, dir-se les coses. Està bé dir-se les coses.
Oh, sí, costa, no,
a casa teva, tu t'imagines amb ta mare a la ràdio dient-vos això?
Jo, quan, fa que, no. Quan fa que no li dius t'estimo a la teva mare?
Massa.
M'agrada aquesta resposta, Roger.
No,
sempre
no.
Fa massa.
És que si poses a pensar, penses, hòstia...
Jo ho dic,
eh? Jo la meva mare cada dia 15 cops. Molt bé. Anant bé.
A les 6 que no surti, gràcies, Eloi.